Comença el Zona Mixta, tot l'esport local amb Ivan García.
Els esports amb accent local.
En futbol, l'Escala durant aquesta Setmana Santa ha tancat un nou fitxatge. Es tracta del defensa David Barceló, que fins ara jugava amb el Banyoles de Primera Catalana. El de Cepo reprèn l'activitat aquest diumenge a les 5 de la tarda a casa contra la Badesenc, que ve de guanyar el quart per 4-0. Recordem que la Badesenc, en el partit de la primera volta, va vèncer l'Escala per 1-0. En bàsquet, el sènior masculí demà dissabte juga la permanència a les 8 a casa contra el Sant Joanenc. Els Abercomes, amb una victòria, s'aproparien a la salvació. Una derrota els podria complicar la continuïtat a la tercera catalana. Dimecres al matí es va presentar l'edició 16 de la Marató d'Empúries. Les principals novetats seran que les curses infantils que es fan dissabte a la tarda tindran el centre neuràlgic a la zona de la Punta i que el periodista de TV3, Xavier Bonastre, presentarà el seu llibre 100 històries del córrer a l'Alfolí de la Sal. Repassats els titulars, comencem el programa d'avui divendres 26 d'abril de 2019.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
És temps de futbol, és temps de Segona Catalana.
El Futbol Club d'Escala durant aquesta Setmana Santa ha tancat un nou fitxatge. Es tracta d'un defensa que prové del Banyoles de Primera Catalana. El seu nom és David Barceló. Amb aquesta incorporació, el club ja ha afegit en aquest tram del curs tres jugadors. El porter Mohashawi, el juvenil Ayub, que havia jugat amb l'Escala alguns partits amb el primer equip, però que finalment s'ha quedat en el primer equip, i ara el defensa David Barceló. Els de Cepo reprenen la competició, reprenen la Segona Catalana aquest diumenge a les 5 a casa contra la Badesenc, que ve de guanyar el quart per 4-0. Recordem que la Badesenc, en el partit de la primera volta, va guanyar per 1-0 a l'Escala. Va ser la segona derrota de l'equip. El pròxim rival de l'Escala, com us expliquem, la Badesenc, l'última vegada que va trepitjar el nou Miramar va ser el passat 15 d'abril de 2018. El resultat va ser 4-1. Van marcar Argi, Pol Compte i Xavi Mora. Els escalencs, aleshores dirigits per Ricard Ferrer, van tornar la derrota a una Badesenc, que en el partit de la primera volta va guanyar l'Escala per 4-1. Anem a veure els enfrontaments d'aquest cap de setmana.
L'agenda de partits de la jornada.
L'Escala Badesenc, Cassà de la Selva, Sant Feliu de Guíxols, Quart, Bos de Tosca, Tossa de Mar, Bescanó, Caldes de Malavella, Sant Jaume de Llierca, Camprodon, Base Roses, Besalú, Can Givert, Vilartagues, Mar Cadalam i Porqueres, Santa Pau.
Classificació.
A la primera posició, el Bescanó amb 66 punts, a la segona l'Escala amb un punt menys, amb 65, i a la tercera el Sant Feliu de Guíxols amb 62. Ja a la quarta plaça, el Bos de Tosca amb 50, i a les 5 últimes posicions, la Mar Cadalam, la Badesenc, Vilartagues, Santa Pau i Base Roses.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
I del grup primer de la Segona Catalana, el grup 29 de la quarta. Demà dissabte juga el Verges al camp del Medes Estatit a partir de les 4 i diumenge 3 partits a les 4. El Jafre juga a casa contra Mont-ras, l'Albons rep el Sant Gregori i el Viladamat té compromís contra Monells. I el Bellcaire aquesta jornada descansarà perquè s'havia d'enfrontar al Flaçà, però aquest equip s'ha retirat.
Classificació.
El líder és el Verges, amb 66 punts. A la segona posició hi trobem a Bellcaire, amb 11 punts menys. L'Estartit és tercer amb 54. El Viladamat és sisè amb 49. L'Albons és vuitè amb 48. I el Jafre és desè amb 37.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
I també us explicarem que el Girona C, on hi juguen els escalencs Bochic, Quique Sánchez i Port Ribas, té partit diumenge a les 12 a casa contra el Canvi de Let, un equip que està en descens. Els Axel Vizuete són segons a 4 punts de la primera posició, que és ocupada pel Vilassar de Mar, que aquesta jornada s'enfronta al Lloret, també diumenge a les 12. I aquest cap de setmana tindrem un derbi gironí a la primera catalana. El Santa Coloma de Farners rep el Palamós demà dissabte a les 4 de la tarda.
Els resultats, les cròniques dels partits, l'actualitat en futbol, bàsquet, tennis de taula, BTT, atletisme, motor.
Cada dilluns i cada divendres, després de les notícies, és temps de Zona Mixta, un programa d'esport local a la ràdio més pròxima.
S'ha acabat la Setmana Santa i s'ha acabat el MIC 2019. A l'estadi Escalenc, al Nou Miramar, s'hi han jugat un total de 17 partits. El Futbol Club d'Escala enguany ha comptat amb dos equips, un conjunt alaví i un conjunt infantil. Els alavins van ser eliminats en els vuitens de final de la fase de consolació, mentre que els infantils van caure en els vuitens de final de la fase final. Els alavins, a la fase de classificació, varen enfrontar-se a l'Olot, a l'Uno World Sports del Japó i al Dianza Force dels Estats Units. En el partit inaugural contra l'Olot, l'equip escalenc va perdre per 1-4. L'únic gol local el va signar Jordi Martí, el millor jugador de l'Escala en aquest MIC 2019. I les dianes olotines les van fer Xaloc Parades, Joan Plana i Joel Verdaguer. Contra l'Uno World Sports es va acabar empatant a 2, en un partit que s'anava guanyant per 0-2, gràcies als dos gols de Jordi Martí. Un gol va ser de cap i l'altre de falta directa. Martí ha tancat el campionat amb 3 dianes. I contra el Dianza Force dels Estats Units es va cedir per 0-3. Els gols de Miquel Mahan, Randu Reyes i Moisés Alexander van condemnar a l'equip escalenc. Amb aquest resultat, Ala va quedar quart del seu grup i va anar directe cap a la fase de consolació. Els blaugranes van ser eliminats en el primer partit contra les Strikers per 3-1. Precisament les Strikers va ser el campió de la fase de consolació que va debutar en victòria contra el Sant Pere Pescador a l'Escala. I el campió de la categoria a la vida futbol 11 ha estat el Barça, ja que va desfer-se del València a la final per 2-0. Els blaugranes van aconseguir el bitllet per la final després de derrotar el Manchester United per un clar 4-0. I els infantils van caure en els vuitens de final de la fase final contra el PSV per 0-5. Es va arribar als vuitens perquè l'equip escalenc va derrotar els setzens el Porto Dragon Force per 0-1, amb un autèntic golaç d'Eric Saavedra des de fora de l'àrea. A la fase de classificació, els anxovers van perdre contra el Celta per 5-0, van empatar contra el North Carolina 1-1 i van guanyar l'Espluguenc per 0-10. Biel González va fer 4 gols i Eric Saavedra i Iker Ruiz van fer 2 gols cadascun. Gemendo.com.
Els resultats, les cròniques dels partits, l'actualitat en futbol, bàsquet, tennis de taula, BTT, atletisme, motor.
Cada dilluns i cada divendres, després de les notícies, és temps de Zona Mixta, un programa d'esport local a la ràdio més pròxima.
Aquest any és un any completament diferent al de l'any passat. Si l'exercici anterior no hi va haver cap equip que guanyés la Lliga, aquest curs la podrien guanyar fins a 3 equips. El Caret B de Xavi Carmona, l'Infantil B de Salami Bocci i el Benjamí B de David Puig i Sergi Marín.
El cadet B, amb la victòria de la jornada passada contra el Cadaqués, va encadenar el 15è triomf consecutiu. L'equip escalenc és el líder destacat de la segona divisió del grup número 6. El segon classificat, que és el Vilamalla, té 8 punts menys. Els blaugranes únicament han perdut un dels 22 enfrontaments que han disputat. La derrota va ser contra les Plais. Els tres màxims golejadors de l'equip són Joel Batlle amb 15 dianes, seguit de Marcos Orcera amb 12 i Martí Puig amb 11. Xavi Carmona, entrenador del cadet B del Futbol Club L'Escala.
La idea és, i crec que tenim equip i portem una bona dinàmica per fer-ho, mantenir aquesta ratxa de victòries fins al final de Lliga. El que passa que també és cert que si és veritat que som capaços de guanyar-la en 2 o 3 jornades, serà difícil mantenir-los motivats per guanyar aquests 2 o 3 partits que a priori no hi haurà cap al·licient per guanyar-los, no? Perquè no marcarà cap diferència un cop hi hagis guanyat la Lliga, però bueno, aquí estarà també una feina d'intentar trobar alguna motivació perquè segueixin amb aquesta dinàmica positiva.
Els enfrontaments que li queden al cadet B són contra el Juncària, la Jonquera, el Sant Pere Pescador, el Borrassà, el Navata i el Tramuntana. L'infantil B també aspira a guanyar la Lliga. L'equip escalenc competeix a la primera divisió del grup 17 i ocupa la primera posició amb un total de 72 punts. El segon és el Peralada amb 68. Els de Salam i Bocci només han perdut un partit contra el Peralada a casa per 3-4. Un Peralada que és el rival directe i que al seu camp va perdre contra l'Escala per 1-2. Molt important aquesta victòria contra el Peralada, un triomf que pot donar la Lliga. Eric Saavedra, jugador de l'infantil B.
Jo crec que ens veiem campions de Lliga perquè ara venen equips més inferiors i, pues, i això, jo crec que ens veiem campions de Lliga.
Eric Vilà, jugador de l'infantil B.
Sí, és un bon avantatge, que tenim l'avantatge que si perdem un partit pues, encara seguirem primers i pues, està bé.
Bocci Minic, entrenador de l'infantil B.
Sí que és cert que des de la victòria contra el Peralada, sobretot la primera setmana d'entrenament després d'aquella victòria, doncs vam haver de parar un parell de cops d'entreno, parlar amb ells, doncs per explicar-los que la feina que vam fer estava molt bé, però que encara no s'ha acabat, perquè és el que dius, doncs ells es veuen mig campions i has de treballar una mica en aquest sentit. Van baixar una mica el primer dia d'entreno, perquè també el van fer una mica més relaxat, doncs, per felicitar-los també per la victòria amb el Peralada. Ells eren conscients també de que havien fet un gran pas, però a partir d'aquell dia doncs, ens hem de tornar a posar les piles i bé, com veus, els resultats després d'aquell partit també són molt positius i ara acaba de...
Ara queden 5 partits, que són contra equips de la part baixa, excepte l'últim, que serà contra el quart classificat. Els més assequibles, doncs, seran contra el Tordera, Vilablareix, Farners i Vilobí. I el tercer equip que opta a guanyar el títol és el Benjamí B, de David Puig i Sergi Marín. La passada jornada a Calonge van aconseguir la 19a victòria consecutiva. Els escalencs no han perdut cap partit i són els líders amb 73 punts. El Caçà de la Selva és segon amb 3 punts menys. Els màxims golejadors són Nil Arrèbola i Guillem Bosch amb 39 gols i Jordi Llach amb 35. El Benjamí B ha aconseguit victòries molt destacades. Contra Figueres va guanyar per 0-20, contra el Baixter 0-17 i contra el Pals per 0-14. La victòria més important ha estat, sens dubte, contra el Caçà, el rival directe. A la primera volta van empatar 0, però la segona es va guanyar per 2-4. Sergi Marín, entrenador del Benjamí B del Futbol Club L'Escala.
Sí, perquè tenim el Caçà que ens trepitja. Van guanyar el seu camp fa de fet cosa un mes, per 2-4, un partit molt, molt igualat, i a casa van quedar 0-0, que futbol 7 no és gaire corrent, però va ser un partit molt, molt seriós per part dels dos. Semblava un partit, no sé, no semblava nens de 9 anys, sinó semblava nens, bueno, gent gran, diguéssim, saps? Intentem que els entrenos siguin dinàmics, que s'ho passin bé, que aprenguin, sobretot. I clar, quan vas guanyant partit a partit, doncs, perquè no es relaxin, el que has de fer, bueno, és buscar coses diferents. I amb en David, amb en Puig, ja vam buscar de... vam pensar què fer, i vam pensar que fent-li un vídeo per motivar-los, pues, igual sortiria amb una altra xispa.
I va acabar guanyant, no?
I va acabar guanyant. Només de començar el partit vam fer el 0-1, els 2 minuts, vam posar 0-2, es van posar empatant ells, i al final, gràcies a la pilota parada, doncs vam guanyar allà a casa.
En les pròximes setmanes es confirmarà quins equips acaben aconseguint el títol de campions.
els resultats, les cròniques dels partits, l'actualitat en futbol, bàsquet, tennis de taula, BTT, atletisme, motor.
Cada dilluns i cada divendres, després de les notícies, és temps de Zona Mixta, un programa d'esport local a la ràdio més pròxima.
La Marató d'Empúries arribarà enguany a l'edició número 16. La presentació d'un dels esdeveniments esportius més multitudinaris s'ha presentat aquest matí al Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries, una prova que es disputarà diumenge 5 de maig. Inicialment s'havia previst per aquest diumenge 28 d'abril, però la coincidència amb la jornada electoral va fer que es decidís posposar-la una setmana més tard. Com ja és tradició, la prova tindrà tres recorreguts: la marató, la mitja marató i la cursa dels 10 quilòmetres. Els tres circuits tindran com a punt de sortida i arribada al Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries. Per segon curs seguit, també hi haurà el campionat minimalista i descalcista per a cadascuna d'aquestes proves. El dia abans, dissabte a la tarda, se celebrarà la marató infantil, que enguany arriba a la sisena edició, i també la segona cursa dels 5 quilòmetres que serveix d'entrenament pel dia següent. Un dels canvis és que les curses infantils no seran al museu, sinó que seran al centre de l'escala, a la punta. Una altra novetat és que el corredor i periodista de TV3, Xavier Bonastre, presentarà el mateix dissabte el seu llibre 100 històries del córrer a l'Alfolí de la Sal.
Temes doncs, aliens al que seria el funcionament del municipi, doncs s'ha tingut de posposar una setmana la marató i coincideix amb el triumvirat. Això jo suposo que hem avisat en prou temps, esperem que haguem avisat en prou temps a la gent hem fet prou promoció i jo crec que no hi haurà inconvenient perquè tothom qui hagués vingut el cap de setmana que estava preparat per fer la marató doncs pugui venir una setmana més tard. Com deien, 16a edició de la marató, desena de 21 quilòmetres i 10 quilòmetres, amb el mateix format, seguint el mateix format que els últims anys. També tenim la disciplina minimalista i descalcista, que últimament doncs, té molta acceptació per part dels corredors de la zona, i cada any tenim més inscrits en aquestes dues disciplines. Les novetats aquest any, tenim dues novetats. Una és que les proves d'infantils i de 5 quilòmetres que se celebren el dissabte a la tarda, aquest any doncs, passen de celebrar-se el que seria el Passeig d'Empúries dintre del poble. Se surt des de la punta de la platja fins a el que seria el recorregut fins al port, fins a tornar a arribar a la platja, i això doncs, també dona una mica un ambient en el municipi que, juntament amb les parades i les activitats del Triumvirat, doncs, jo crec que faran un dissabte molt, molt potent. I la segona també novetat és que també tindrem el periodista i corredor Xavi Bonastre, que presentarà el seu llibre 100 històries del córrer, que també el dissabte a la tarda doncs, també oferirà una altra activitat a la gent que vingui a participar a la marató. Recordem que les inscripcions estan obertes fins a l'últim dia. El dissabte també a la tarda hi haurà la Fira del Corredor, i des d'aquí doncs, donar les gràcies a tota la gent que fa possible aquesta marató, els membres del patronat i tots els voluntaris que el diumenge i el dissabte estan allà totes les hores del cap de setmana.
També dissabte es fa la Fira del Corredor, coincidint amb la recollida de dorsals i dels obsequis que dona l'organització als participants. Aquesta es fa al Pavelló Municipal d'Esports i compta amb diferents botigues que ofereixen els seus productes i roba esportiva. Esdeveniments com la Marató i el Triumvirat fan de l'escala un referent esportiu i cultural.
És una aposta per la cultura, una aposta pel patrimoni, una aposta per la promoció econòmica i una aposta per l'esport. Per tant, la combinació d'aquestes tres propostes són les que nosaltres volem potenciar de cara al futur. L'escala, sabent, coneixent i sentint-nos orgullosos de les nostres arrels i del nostre patrimoni i d'aquest entorn natural, jo crec que hem de tirar endavant propostes com aquestes.
Com a les anteriors edicions, les inscripcions a totes les proves de la Marató d'Empúries tenen un component solidari, i un euro de cada inscripció es dedica a una entitat, que en aquest cas serà l'Associació contra el Càncer.
Els resultats, les cròniques dels partits, l'actualitat en futbol, bàsquet, tennis de taula, BTT, atletisme, motor.
Cada dilluns i cada divendres, després de les notícies, és temps de Zona Mixta, un programa d'esport local a la ràdio més pròxima.
Abans estava com molt apartat, no?
Darrere dels equips hi ha la implicació de molta gent que passa desapercebuda. President, cos tècnic, preparadors físics, metges, fisioterapeutes, dietistes i també psicòlegs esportius. Una figura que en els darrers temps ha agafat especial importància. Es tracta d'un professional que ajuda els esportistes a gestionar els mals moments que puguin passar.
I cada vegada més el que s'està aconseguint és objectivitzar els seus resultats. Es treballa des d'una vessant, és la mental, després hi ha l'aspecte tàctic, físic i llavors bueno, tota la feina que faci l'entrenador, però ara ja estem començant a enfocar la figura com una de la part del que s'ha de treballar. Al final crec que és la part important professionalitzar-ho de tal manera que, així com el fisio és una persona important dins l'estaf, de qualsevol estaf, de qualsevol esport, l'entrenador és part principal i llavors el psicòleg ha d'estar allà. S'està traient aquesta percepció, no? D'anar al psicòleg és com que estic malament. I al final és una cosa que, per sort, la gent ja comença a veure de forma més clara que no és així, que és lluny de ser jo. És a dir, per això nosaltres al principi, quan es parlava de psicologia esportiva, es parlava de psicologia del rendiment, no? Per treure una mica aquesta part de com malalt, diguem, a vegades pacient, no? Que pots dir-ho. No és així, és ben lluny d'això i estem aconseguint treure aquest estigma negatiu que al final el que ens donarà és això, que la gent vingui, que la gent confiï, que la gent pugui deixar-nos treballar per demostrar que això està funcionant.
Un dels temes que també es van posar sobre la taula és què passa quan un jugador és totalment desconegut i que de sobte tothom el coneix. És el cas, per exemple, de Valeri Fernández.
Abans de que comencés a jugar ja com el Girona, poca gent el coneixia o el parava pel carrer per dir-li, escolta, sí, fins i tot un autògraf, una fotografia, el que sigui. Al final és molt important que el jugador acabi gestionant bé tot aquest canvi vital, no? Nosaltres amb això parlem de canvi vital, no? Ja com bé he dit, el jugador s'ha d'adaptar a aquesta nova rutina, aquesta nova vida i aquesta nova manera de focalitzar. Pot passar que no hi hagi una adaptació i el jugador no acabi de sortir-se, o pot passar un cas Valeri, que per exemple està fent molt bons partits.
Mm-hmm. Què passa quan un equip està a la primera posició durant bona part de la temporada i a la recta final vas segon o tercer? Són els casos de l'escala de segona catalana i el Girona C de primera.
El futbol no és una cosa lineal. És a dir, tu no pots tenir una línia de resultats contínua. Durant tota la temporada hi ha uns punts que ja oscil·la. I clar, has de pensar que ara mateix poder estar en un punt d'oscil·lació que no estan acabant de sortir del tot bé les coses, però que aquest punt pots modificar-lo.
Donovan Quirós també va aprofitar per donar consells sobre com afrontar el tram final de temporada quan hi ha equips que lluiten pel campionat i d'altres que lluiten per evitar el descens.
Al final, quan queda tan poc, la part emocional ha de donar un plus. És a dir, que cada minut del partit es visqui amb molta més intensitat, que cada situació es visqui més intensitat. Llavors això et dona l'oportunitat de guanyar, d'assolir l'objectiu final.
L'entrevista sencera la podreu trobar a la pàgina web de Canal 10 Empordà.
De baix, quan s'acosta al final, acaben guanyant més punts perquè li donen aquell punt emocional.
Els resultats, les cròniques dels partits, l'actualitat en futbol, bàsquet, tennis de taula, BTT, atletisme, motor.
Cada dilluns i cada divendres, després de les notícies, és temps de Zona Mixta, un programa d'esport local a la ràdio més pròxima.
I tancarem el programa recomanant-vos un llibre esportiu, ja que ha estat la setmana del Sant Jordi. Us recomanem Els millors anys de la nostra vida, la crònica de l'ascens del Girona Futbol Club a la primera divisió. Ha estat un treball del periodista Jordi Bofill, que ha comptat amb l'ajuda de molts jugadors, com Eloi Amagat, Adai Benítez, Àlex Granell o el mateix Pere Pons. El llibre explica com el Girona va estar a punt de baixar a la segona B fins a l'ascens històric a la màxima categoria.
Al final és una història de molta tensió dels últims anys, perquè era un club que si hagués baixat en aquell moment a segona B, potser fins i tot hagués comportat una desaparició, i sobretot el que crec que enganxa d'aquesta història del Girona és el com es produeix l'ascens a primera, perquè no és un ascens normal, és un ascens que ve després d'una plantilla que no cobra, de les garrotades del Lugo i de l'Osasuna, que semblava que com tot estava fet i tot estava cantat per anar a primera, l'equip ensopega i no hi va d'una manera molt dura, al minut 93 aquell dia, que al final passen els anys i parlant amb els protagonistes del llibre, a vegades es recorda fins i tot més que la nit de l'ascens, no? Perquè és una ferida que et marca i que al final t'ha portat a valorar més on ets avui.
L'obra explica detalls inèdits que no s'han publicat en els mitjans de comunicació sobre el tècnic Pablo Machín, el tècnic salvador que va portar el Girona de l'infern al cel.
I arriba un món desconegut deixant a dues nenes petites i a la seva dona a casa seva. Això ha de ser molt complicat. Psicològicament no és fàcil, ell m'ho deia. És que hi ha molts moments, perquè sí, jo puc estar treballant 10, 12, 15 hores al dia, però és que arribo a casa i estic sol. Per dinar estic sol, per sopar estic sol. Les meves nenes, si vull escoltar la seva veu, haig de trucar per telèfon. Això és complicat. A vegades jutgem molt fàcil als jugadors o un equip pels resultats, però és que darrere cadascú té la seva història i en aquest llibre tots els que hi participen l'expliquen amb detalls, perquè crec que és important posar-hi força, perquè no és senzill, no és senzill.
L'autor dels millors anys de la nostra vida, Jordi Bofill, va ser el convidat de dimarts a l'Esports 10 de Canal 10 Empordà. Podeu recuperar l'entrevista al Servei a la Carta.
Gemendo.com.
Els resultats, les cròniques dels partits, l'actualitat en futbol, bàsquet, tennis de taula, BTT, atletisme, motor.
Cada dilluns i cada divendres, després de les notícies, és temps de Zona Mixta, un programa d'esport local a la ràdio més pròxima.
Doncs fins aquí l'últim Zona Mixta de la setmana. Recordem que aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, tenim dos partits, dos enfrontaments, un dissabte i l'altre diumenge. Dissabte serà el torn del sènior masculí del Club Bàsquet L'Escala, que es juga la permanència a la tercera catalana contra el Cassanenc a partir de les 8, dissabte a les 8. I diumenge a les 5 de la tarda, el Futbol Club L'Escala rep la visita de Senc. Això ha estat tot per avui, moltes gràcies i fins la pròxima. Adéu-siau.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Les dues. Molt bon dia.